Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Pausa quan toqui, rapidesa quan es pugui i sense caure en precipitacions si la llauna segueix sense obrir-se. És la recepta que plantegen des de la nova Creu Alta per frenar la sequera golejadora en aquest inici de Lliga. L'any passat vam estar gairebé, si recordeu, 600 minuts sense marcar entre el primer gol de la temporada de Juan Hernández a Vallecas i el de Stoichkov a la jornada 9 contra el Leganés. Evidentment, no és tan alarmant la xifra de moment. Són dos partits sencers, sense marcar, i sobretot amb un matís importantíssim que el centre d'esports no veu porteria rival, però tampoc encaixa, amb la qual cosa va sumant, encara que sigui de puntet en puntet. Avui, amb la visita al Collao de demà passat entre Sella i Sella, a banda d'analitzar quin alcoyano tindrem al davant, li donarem un parell de voltes al perquè i la possible solució de la manca de gol arlequinada en aquest inici de campionat a primera RFEF. Roger Benet, control de so, quan tu vulguis.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa, per exemple, que la selecció espanyola de futbol masculí guanya sense brillantor a Kosovo i ara té una mica més a prop. Al Mundial del Qatar, l'equip de Luis Enrique es va imposar 0-2 ahir, aprofitant-se també de la derrota de Suècia a Grècia. També ahir, Itàlia 5, Lituània 0, Islàndia 0, Alemanya 4 o Polònia 1, Anglaterra 1. Alexia Putellas ha renovat per dues temporades més amb el Barcelona. Als seus 27 anys, la futbolista, sorgida en el seu dia del futbol base del Centre d'Esports, signa fins al 2024. Porta 9 temporades consecutives al conjunt blaugrana i és la quarta jugadora amb més partits i la segona amb més gols en tota la història del Barça femení. Un Barcelona, per cert, que ha presentat la seva tercera equipació, de color blaugrana i només destinada als partits de Champions. Camavinga ha estat presentat al Madrid, Griezmann a l'Atlético i el Barcelona de bàsquet negocia la rebaixa del sou de Nikola Mirotic, com ja han fet diferents integrants de l'equip de futbol masculí. En tenis, semifinals del US Open definides, Djokovic més a prop de fer història, guanyant els 4 Grand Slams. El serbi ha guanyat Berrettini i ara es creuarà amb l'alemany Zverev. A l'altra banda del quadre, el canadenc Auger Aliassim s'enfrontarà al rus Medvedev i l'Associació Europea de Clubs d'Hockey, amb 12 clubs, entre els quals Barça, Noia, Reus, Caldes i Liceo, amenacen amb retirar-se de la Lliga Europea si no es respecta el format de competició que van pactar. I ara, sumari.
Avui visitant l'Hotel Suís,
Néstor Querol, l'atacant del Sabadell, parlant de la manca de gol dels arlequinats. També l'Agustí Bernat, que estrena secció parlant de l'Alcoyano. Òscar Trigo, entrenador sabadellenc i seleccionador espanyol de bàsquet en cadira de rodes. I el nou responsable de tennis del Cercle Sabadellès, Roger Porta.
L'actualitat de la primera ref.
L'internacional sub-21 Arnau Tena s'ha reincorporat als entrenaments al Barcelona B. Un altre porter, el del Villarreal B, Iker Álvarez, va ser titular ahir a la derrota d'Andorra 2-1 al Puskas Arena contra Hongria. I a més, aquest matí ha parlat Salmerón, tècnic de l'UCAM, abans de rebre el Castilla.
Han parlat en les últimes hores
Alexia Putellas, després de renovar amb el Barça.
És un dia emocionant per mi perquè al final doncs, he deixat la firma del contracte de renovació, que vol dir que estaré 3 anys més aquí a casa meva. Em trobo moltes ganes de seguir aportant a l'equip, de seguir donant-li al club el millor de mi i intentar ajudar a doncs, fer encara més gran el millor club del món.
De quin partit no estarem pendents?
Del Mineros de Guayana contra Monagas de la primera divisió de Veneçuela, un partit que segurament no seguireu i que comença avui a les 10 de la nit.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una esquiadora sabadellenca, la Mònica Bosch, i una exnadadora del Club Natació Sabadell, la basca Arantxa Ramos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Roger Benet i les cançons que mai arrenquen. El control de so... Pau Vituri, què tal, com estàs?
Però sí que està arrencat, no?
Està arrencat d'aquella manera. Sou vosaltres de música molt, molt, molt pausadeta, pel que veig.
Molt fina avui, eh?
Bé, no sé... És igual, anem a deixar-ho córrer, que tampoc estic jo com per valorar molt el tema musical. L'Alcoyano Sabadell sí que està a punt d'arrencar, sí que escalfa motors. Dissabte a les 7 del vespre, recordeu, cita al Collau en un estadi d'aquells dels de tota la vida, després en parlarem. Avui tocava penúltim entrenament dels arlequinats abans de viatjar cap allà, cap a Terres Alacantines. La sessió s'ha dut a terme al CAR de Sant Cugat. I és un bon dia avui, Pau, per fer una mica de radiografia dels motius pels quals el Sabadell encara no ha vist porteria. Recordeu, 180 minuts sense marcar. Sí que hem vist ocasions. La no rematada de Moja Esarfani dins de l'àrea passada d'Alfred Planas a Sevilla. La pilota sol dins de l'àrea de Néstor també allà, que acaba resolent bé el porter del Sevilla Atlético. El doble pal, sobretot, de Caixe davant la balona, etc etc. Però és veritat, Pau, que tampoc és que hagi estat un setge la porteria rival de moment.
No, deixa'm afegir també potser la de l'Aleix Coca a Sevilla, que treu el porter a l'escaire, però sí que és cert que han estat accions molt puntuals en dues jornades. No és que haguem acabat els partits del Sabadell dient home, és que l'equip d'Antoni Hidalgo ha tingut 5-6 ocasions clares de perill i s'han escapat clarament els 3 punts. Han estat partits més aviat ensupits pel que fa a ocasions, tant en una porteria com en l'altra. En el primer vam veure, segurament, Adri, dues propostes molt similars pel que fa a estil de joc. La possessió va estar competida, no va tenir un dominador clar. Potser el Sabadell va estar millor al final de la primera, a l'inici de la segona, però bé, va ser un partit molt, molt competit, amb els d'Antoni Hidalgo anant també a buscar el rival al principi. I a la segona sí que vam veure, a la segona jornada sí que vam veure aquesta diferència entre una proposta, la del Sevilla Atlético, i la de la Balona. Al final, a la nova Creu Alta, sí que és cert que la Balona, l'equip de Romerito, a la primera part encara doncs va incomodar la possessió de pilota del Sabadell. Va haver-hi trams del partit en el qual recuperava ràpid l'equip andalús i generava algunes ocasions de perill, com el pal de Coroma.
Sí, però sobretot a l'espai, o sigui, sí. no tant des de la possessió, sinó trencant en velocitat.
Sí, jo recordo algun tram de la... Insisteixo, trams puntuals de la primera meitat en els quals el Sabadell li durava poquet la pilota, però la tònica del partit va ser un equip replegat al darrere, esperant per, com deies, trencar en velocitat. Ha costat molt, 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 doncs, generar, està costant molt obrir la llauna, ho dèiem abans, contra la Balona, sobretot el pal de Caixe, però alguna rematada de cap, de Néstor i poca cosa més. I són les claus que argumenten, sobretot, aquest 0 en gols a favor i el 0 també en gols en contra.
Està costant, per tant, d'obrir la llauna. I teníem el Pau a la nova Creu Alta parlant amb Caixe, que ja s'ha estrenat uns minutets, bons minuts. Algun que altre vot a l'MVP ha rebut aquesta setmana contra la Balompédica Linense, però encara no havia arribat en la primera jornada a Sevilla. I també parlaves amb Toni Gavarre, amb el davanter aragonès, pràcticament ja a punt per reincorporar-se a les convocatòries, ja està entrenant amb el grup, veurem si arriba per demà passat o si és massa just i haurem d'esperar ja de cara a la següent setmana contra el Barça B, però en tot cas, recuperant efectius al davant, fins ara Jacobo en punta com a fals 9 i sobretot Néstor Querol eren les referències i els encarregats, sobretot amb les mitges puntes per darrere, evidentment, i amb la resta de l'equip, amb els carrils, etc, de generar aquestes ocasions que hem trobat a faltar. I avui tenim justament un dels jugadors més ofensius de la plantilla, Néstor Querol, explicant causes i solucions d'aquesta manca de gol en les primeres jornades, no?
Sí, un dels homes també més polivalents, no?, en aquestes posicions ofensives del Centre d'Esports Sabadell, perquè l'hem vist actuar tant per darrere del punta com a punta. Molta gent l'ubica potser com a mitja punta, però Antoni Hidalgo ha repetit en més d'una ocasió que compta amb ell com a davanter. Ja ho va fer la temporada passada a segona divisió i ho fa enguany, com hem pogut veure. Ho deies tu, en alguns moments de la primera jornada, alternant-se amb Jacobo González, però sobretot a la segona jornada contra la Balona, doncs sí que va ser la referència clara de l'equip en atac. D'entrada, ha admès la seva part de responsabilitat en aquests 0 gols a favor del Centre d'Esports Sabadell. Ha assumit el del Grau, que han de generar més del que ho han fet en aquests primers 180 minuts de la temporada.
És complicat, no? Sabíem de la dificultat d'aquesta categoria. Ho hem intentat, crec que ho hem intentat per totes les formes. Està clar que ens està costant. És important tindre la porteria a 0. Anem a treure les coses positives. i està clar que ens tenim que ficar les piles en la part de davant perquè tenim que començar a crear més ocasions, a marcar gols i sobretot el més important és sumar 3 punts.
Doncs sumada 3 en 3 aviat és el que ha de fer el Centre d'Esports Sabadell, però a ningú se li escapa, Adri, que tot i estar en una nova categoria, com és la primera REF, tot i no ser la segona B, ens trobarem aquesta temporada, sobretot a casa, sobretot a la Nova Creu Alta, més rivals com la Balompédi Calinense, que renunciïn per moments clarament a la pilota, defensant els 11 jugadors a camp propi i buscant les pessigolles a la contra. Deixa'm dir també que segurament no serà la tònica dels dos pròxims partits a casa, perquè al Sabadell ara li venen dos filials a casa, el Barcelona B
i quins filials,
el Barcelona B i el Villarreal B. Però passarà aquesta temporada que ens trobarem rivals tancadets doncs davant de la seva porteria, la Nova Creu Alta, i davant d'això la clau de Néstor Querol és no caure en precipitacions.
Jo crec que els equips vindran a replegar-se, a fer el partit molt, molt parat, no? N'hi havia moltes interrupcions, però això no és ninguna excusa, no? Tenim que saber a lo que vindran els equips, tenim que assumir que ens pot passar això i treballar totes les possibilitats per a que això no sigui un impediment per guanyar els partits.
I una més, Adri, de l'atacant esquerrà sobre aquesta qüestió. Parlàvem de motius i de solucions de la manca de gol. En el segon capítol, buscant posar-hi remei, Carol assegura que es tracta d'un tema de tria de decisions, de saber quan s'ha d'anar amb una a pressionar i quan no, d'escollir bé quan donar-li ritme a la pilota o també de quan tenir més paciència. Al cap i a la fi, la típica i tòpica lectura de partit.
Saber jugar en els temps dels partits, no? N'hi ha moments que tenim que apretar, tenim que anar dalt, pressionar, i quan tenim el baló, saber quan tenim que donar-li una marxeta més o quan tenim que donar-li dos o tres voltes per a que al final isquen les opcions, isquen els espais i al final sortisquen les ocasions, no? Està clar que n'hi ha molta gent nova, ens tenim que adaptar tots, els que portem més temps es tenim que adaptar als nous, es tenim que conèixer tots molt més i al final jo crec que a base d'entrenaments això se té que pulir.
Néstor Querol, per tant, un dels homes que porta més temps aquí al Sabadell, comentant el que li falta de moment a l'equip d'Antoni Hidalgo per veure més porteria. Dèiem ahir, Caixe, per una banda, Gavarre, per l'altra, els homes gol de l'equip, avui Néstor, i el tècnic a tot això, què en pensa? Preveu Hidalgo, que com deia Pau Vituri, evidentment, el Barça B i el Villarreal B no, però sí que es trobi al davant molts equips d'aquesta manera de fer, d'aquesta manera de jugar, amb un plantejament similar a l'Inense? Respon Antoni Hidalgo.
Dependrà del rival que vingui, no? Però segurament ens trobarem més d'un cop a aquesta situació. Hem de buscar solucions, hem d'intentar fer el camp molt més ample, veure opcions amb qui ho fem aquesta amplada, qui posem aquests jugadors en intermitges perquè els jugadors de l'equip contrari puguin saltar a buscar-nos, però hi ha moments que l'equip contrari no vol saltar a cap lloc i és difícil atacar aquests espais, no?
Tot això, centrats en el joc del Sabadell, 2 minuts per sobre d'un quart de dues de la tarda. De seguida estrenarem secció aquí a l'Hotel Suís amb l'Agustí Bernat espiant el rival dels Arlequinats. Abans, però, una pinzellada ràpida d'aquest Deportivo Alcoyano, que d'entrada, Pau, presentarà una baixa destacada, m'atreviria a dir jo, de cara al partit de demà passat.
Un clàssic de la antiga segona B, de l'antic grup 3 de la segona B, Juan en Casanova, migcampista ofensiu, que li va marcar el Real Madrid en Copa la temporada passada, si recordeu, va ser el, com dirien en anglès, el highlight de...
Què t'agrada, aquests conceptes en anglès, eh?
No ho has dit, però avui comença l'NFL.
No, ho havia
de dir.
Ni ho pensava dir.
Ho havia de dir. Va, recupero.
Tornem als esports, si us plau.
Sí. Que falton que ets. L'Alcoyano va ser el millor moment, o el moment més destacat de l'equip d'Alcoi la temporada passada, aquella eliminació del Real Madrid en Copa, i que es perdrà la cita de demà passat al Collau per lesió. La resta, si no hi ha canvis, tots a disposició de Vicente Parras, un tècnic amb recorregut especialment en aquella zona de la geografia de Llevant. Abans de la redacció ho repassava Madrid, en la qual no se sabia si es jugaria o no al partit, per l'amenaça de desaparició que finalment es va acabar doncs, consumant. En qualsevol cas, tornant a l'Alcoyano, quatre punts per l'equip de la Moral, quart classificat de moment, això sí, en posicions de play-off, amb dos punts més que el Sabadell, després de guanyar sobre la Botzina el Betis Deportivo en l'estrena, diria que més en divendres, va ser l'encarregat d'obrir la categoria,
al grup 2. Sí. La Cultu va jugar contra el Rayo Majadahonda a quarts de 8 i a quarts de 10 al Collao, aquest partit, que ara que ha prescrit ja, apuntava que podia ser el Sevilla Atlético Sabadell i finalment, i afortunadament, no ho va ser, sinó que va ser aquest Alcoyano 1 Betis Deportivo 0.
Doncs això va ser la primera jornada. La segona van empatar a Linarejos, mereixent segurament una miqueta més. Visitem el Collao, sabem de sobres el que suposa jugar allà. En els últims anys, el Sabadell, de fet, no guanya des de l'any de l'ascens amb Lluís Carreras, allà al Collao.
Gol de Puig i de cap.
I a la plantilla actual arlequinada només hi ha dos jugadors del País Valencià, Emilio Bernat, de la Vall d'Uixó, i Néstor Querol, que és de Castelló. El del Grau explica així el que ens espera el Coll.
Està clar que el Collao és un camp molt, molt complicat, la gent també apreta molt. Sabem que, és que, com he dit abans, no? la categoria serà molt, molt complicada, no seran partits fàcils, que la gent no es pense que guanyarem tots els partits 3-4-0. Està clar que tenim un gran equip i tenim la responsabilitat de començar a treure els 3 punts, però serà molt complicat totes les setmanes guanyar.
Doncs que ningú s'esperi que el Sabadell vagi passejant-se pels estadis guanyant 3-4-0, deia Néstor Querol. Tant de bo que amb el 0-1 segur que tots ens conformem. Demà passat, dissabte, 7 del vespre, aquest Alcoyano Sabadell, que per fi té àrbitre avui. La veritat és que ha anat més tard del que és habitual, però fa
això
una
sembla
estona...
sembla segona divisió, eh?
Sí, el que sembla, sobretot en quant a horaris, que encara no tenim el de la jornada 5, al Jazires. Luis Fernando Collado López serà l'àrbitre. Ell és d'Albacete, 10 temporades a segona B de manera consecutiva, és la 11a, la que estrenarà demà passat a la categoria de bronze del futbol espanyol. Dèiem a la redacció, Pau, Collado López no en sona aquest cognom.
No, de fet, cap precedent amb el Centre d'Esport Sabadell. És estrany, perquè al final el Sabadell ha estat unes quantes temporades a la categoria de bronze. Però, com diem, serà el primer precedent amb el Sabadell. Jo no sé si per un tema de proximitat l'Alcoyano és dels equips dels qui més ha xiulat. 8 precedents en total contra l'Alcoyano.
Home, és que té el Collao a menys de 2 hores de casa.
Aquí està la clau. 7 d'aquests 8 precedents amb l'Alcoyano han estat al Collao. No té mals números l'equip alcoyà amb ell, però sí que és veritat que els últims 3 partits que ha xiulat Collado López a l'Alcoyano, l'equip de la Moral doncs, no ha guanyat. Derrotes contra el Paralada i el Badalona i un empat contra el Castelló. Per tant, tant de bo segueixi aquesta ratxa aquest dissabte.
Doncs tant de bo que sí. Haurà de fer, no arriba a 2 hores per anar a l'estadi. L'àrbitre, Luis Fernando Collado López, demà, després de l'entrenament i de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, marxarà al Sabadell cap allà. Haurà de fer unes quantes hores més. Si vosaltres voleu animar-vos a ser demà passat també a Terres Alacantines, al Collao, 100 entrades a disposició de l'afició visitant. Per tant, l'afició, els seguidors del Sabadell tindran un centenar d'entrades a 15 euros cada localitat i amb una taquilla oberta de manera especial al sector de lateral per retirar-les. Per tant, si voleu, podeu fer aquest primer desplaçament de la temporada en una plaça coneguda com és la del Coll. No ens hem deixat res, oi, Pau?
No, simplement que a l'espera d'horaris.
Doncs vinga, va, esperarem horaris de cara a la jornada 5. Recordeu que la 4 sí que el té, diumenge, 5 de la tarda, contra el Barça B, el següent desplaçament després del de demà passat a... qui sap. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Smoke in the sky and fire in the air. Desire burns between them. One big push is gonna get.
Un quart i mig de 2 en directe aquí a l'Hotel Suís, amb això que sona... Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Evidentment no tens ni idea de què és això que sona, no?
bastant poc.
Jo tampoc ho sabia, però vaig estar buscant alguna cosa que tingués relació amb el tema i aquest grup es diu El Retorn de la Ràdio de Bronze. Per tant, he dit, mira, doncs he preparat, de fet, unes quantes cançonetes, potser anem escoltant-les després, però vaja, com a entrada d'una secció a la qual avui i en general els dijous ens parlaràs dels rivals del Centre d'Esports.
Sí, parlarem dels rivals, però no destacarem el més habitual, aquell davanter que fa gols, aquell porter que atura molt, sinó algunes anècdotes de cada equip i en aquest cas de l'Alcoyano.
Un Club Deportiu Alcoyano que és un dels històrics.
Sí, un dels històrics del futbol espanyol, fundat l'any 1928, amb un estadi que acaba de complir el seu centenari. Però clar, jo si et dic Club Deportiu Alcoyano, què et ve al cap a tu?
És que clar, l'he visitat unes quantes vegades i a més hi ha vincles entre Sabadell i Alcoy en general i en concret entre la SER d'Alcoy i Ràdio Sabadell, etc. O sigui que bons amics allà, dos històrics del futbol espanyol i el tòpic que ja hem dit abans de la moral, que m'imagino que al final tothom diu allò de més moral que l'Alcoyano, encara que no sàpigues de futbol, saps la frase feta, aquesta dita, no?
Sí, de fet, l'origen més o menys saps d'on pot venir perquè hi ha diverses versions.
Sé la de la golejada famosa i els minuts que van demanar per veure sí, però no sé si va per aquí o no el tema.
Sí, més o menys, clar, s'ha parlat d'un partit de Copa del Rei, es parla d'un partit amb l'Espanyol, d'un partit l'any 1948, però al final la història, una d'elles, és que l'Alcoyano estava perdent aquell partit i l'àrbitre, veient que ja no hi havia possibilitats de remuntada i que quedava un minut, va assenyalar el final. En aquell moment els jugadors de l'Alcoyano, que encara confiaven en la victòria, van dir-li a l'àrbitre que no, que el partit s'havia de jugar, però el partit es va acabar. Aquesta és una de les històries, però també hi ha una altra, i és que es parla d'una derrota per 13-0 tercera divisió, encara més antiga aquest partit, i va passar més o menys el mateix, però en aquest cas els jugadors s'animaven els uns als altres, els jugadors de l'Alcoyano, per intentar aconseguir aquesta remuntada. No ho van aconseguir, però aquests són dos dels orígens que s'atribueix a aquesta mítica frase.
Doncs la frase més moral que l'Alcoyano, que és el lema que fan bandera allà, de fet, quan trepitges el collau ho veus a tot arreu, fins i tot a la samarreta algun any hem vist algun detall de l'equip de la moral, etc, darrere, en el coll, o sigui que al final és un emblema que ha quedat. No sé si ve d'una banda o de l'altra, d'un partit o l'altre, té mèrit el tema del 13-0 intentant remuntar, també t'ho dic, però vaja, per cert, m'ha cridat molt l'atenció la dada, 100 anys té el Collau, eh?
Sí, de fet, celebrats el 28 d'agost d'aquest mateix any, el centenari.
Sí, fa no res.
Sí, parlàveu ara del partit amb el Betis Deportivo, es va disputar el 27 d'agost, per tant, no es va disputar el centenari per un dia, i el Sabadell serà l'equip que disputi el partit del centenari, diguem-ho, el partit posterior del centenari.
Doncs aquest retorn de la Ràdio de Bronze que sona en diferents cançons mentre l'Agustí Bernat ens parla del lema de l'Alcoyano, de la moral, del centenari de l'estadi, del Collao i de quantes coses més?
Pues clar, parlàvem de la moral de l'Alcoyano i parlàvem que un d'aquests partits era el de Copa del Rei i parlava ara el Pau Vituri que un dels herois d'aquell partit, Juan en Casanova, espera el duel contra el Sabadell, però clar, si hi ha un gran protagonista d'aquella nit, si hi ha un home que es va convertir en l'estrella del moment és José Juan Figueras García.
Hola, soy José Juan.
Estem parlant d'un porter que amb 41 anys, el porter de Vigo, va disputar una eliminatòria espectacular. Es va convertir en l'home del moment, tothom parlava d'ell, comptes de Twitter amb la seva fotografia, una viralització espectacular, però clar, d'això, a què fins i tot Ibai Llanos, que és una de les persones més populars del país, parli de tu en el teu directe i es dirigeixi a tu, d'aquí hi ha un món.
I José Juan habrá dicho... Menos mal que no hay penaltis, porque paro cuatro. Menos mal. José Juan, estás invitado a esta casa a lo que quieras. Si algún día te pasa algo, whatsappéame.
Ibai Llanos, eh? O sigui, no m'imagino la conversa entre José Juan, 41 anys, i Ibai Llanos, eh?
Sí, va ser mític, també va estar parlant amb altres youtubers, DJ Mario, gent d'aquest món, i clar, s'ha de dir, tothom parlava de José Juan, però ell va continuar, va anar el dia després també a fer-li un programa especial, i ell va continuar defensant tranquil·lament la porteria de l'Alcoyano fins a aconseguir una plaça a aquesta primera federació i ser aquest any un dels rivals del Sabadell.
De fet, un Alcoyano, que no només José Juan és dels veterans de la plantilla, sinó que és un equip veteranot en general.
Sí, és un equip veteranot i, de fet, al costat de José Juan també volia parlar d'ell. Trobem a la persona que juntament amb José Juan forma la parella més veterana de la categoria, trobem a Juli Cerdà Vicente. No sé si el coneixes, però sí, també sí, és un dels mítics.
Sí, sí, a més és d'Alcoyà, diria que és d'allà.
Sí, és d'allà d'Alcoy, de fet va sortir d'allà, va fitxar per l'Alicante, repassarem ara més endavant la seva trajectòria, però al cap i a la fi és un futbolista molt vinculat allà, i ara anem a fer càlculs. José Juan té 41 anys.
Fes-los tu, que jo demà te'ls vaig perdut, eh?
Juli té 40, suma amb 81 anys.
Ah, sí, aquí sí, 41 i 40, aquí arribava. 81 anys, eh?
81 anys, no està malament, però a més són 1.200 partits disputats en total, ja són més dels que pugui haver disputat jo entre patis de col·legi i partits al carrer de tot, però a més són els dos futbolistes, amb el permís, s'ha de dir, de l'inesgotable César Caneda, jugador de la Sociedad Deportiva Logroñés, més veterans de la Primera Federació.
Doncs entre els dos 81 anys i César Caneda, per cert, que va canviar un Logroñés per l'altre, però que continua estant allà,
sí,
el tio.
Sí,
eh?
D'allà no es mou.
Va, anem a conèixer més en profunditat aquesta parella veterana que dèiem de la categoria. Per una banda, José Juan, per l'altra també Juli Cerdà.
Sí, José Juan Figueras García, que va néixer a Vigo i que es va formar al Celta, es va formar a la seva ciutat natal, abans de saltar la segona B amb el Valladolid B i l'Ourense. Després va tornar a casa i va arribar a debutar a primera divisió amb el Celta de Vigo, però realment és a segona, tot i que hi ha hagut algun impàs a segona B, on més ha jugat durant la seva carrera.
Fins i tot avui Roger Benet recordava alguna anècdota amb ell jugant a la Nova Creu Alta segona divisió, imagina't. O sigui, que ha vingut unes quantes vegades ja.
Sí, sí, n'ha disputat uns quants duels. De fet, ha disputat a segona divisió tres temporades al Ciudad de Murcia, una al Granada 74, que recordem que és l'equip que després que el Ciudad de Murcia es mudés a Granada va agafar el seu nom i la seva plaça. També va disputar una amb el Granada, després d'haver jugat amb el Granada també a segona B, pujar a segona i l'any següent pujar a primera divisió, o sigui, va juntar dos ascensos consecutius. I després, directament, va disputar 5 temporades amb el Lugo i una més amb l'Elche, aquesta també després de pujar a segona de segona divisió B a segona A, enfrontant-se al Sabadell, amb el conjunt il·licità. Després, tot s'ha dit, va disputar dues temporades més a segona B, pel mig d'aquestes temporades a segona, una va ser amb l'Àguiles i l'altra amb el Granada a segona B, aquesta que dèiem, que va acabar amb ascens al futbol professional. De fet, és el primer dels ascensos que ha aconseguit durant la seva carrera. N'ha aconseguit un total de 4, que no és mala xifra.
No, no estava malament, no.
I aquests tres últims anys, a part d'aquests ascensos, l'últim el va aconseguir, curiosament, amb l'Alcoyano, va ser l'ascens de tercera divisió, quan va marxar José Juan Alcoyano, estava a tercera divisió, i juntament amb Juli i altres més, van aconseguir l'ascens a segona B, i l'any passat van aconseguir la plaça a primera federació. En total, recapitulant ràpidament amb José Juan, estem parlant de 24 anys de carrera, més de 500 partits disputats i una trajectòria que és envejable. Roll right in.
Trajectòria envejable, la del porter de l'Alcoyano. Deixàvem pel final a Juli Cerdà.
Sí, Juli Cerdà, que a més és d'Alcoi i que es va formar, com dèiem abans, a casa seva abans de fer-se la d'Alicante a segona B i va passar pel Castellón. Allà va sumar el primer ascens de la seva carrera i després va anar al Benidorm, els dos destins abans de saltar a segona A de la mà del Poli Ejido, on va estar dues temporades i també va aconseguir l'ascens.
Equips clàssics que han acabat ja on han acabat, al Benidorm, al Poli...
Sí, malauradament, a l'Alicante també,
sí,
molts equips
sí,
que han fet grans coses però que ara ja no estan a l'elit del futbol. A partir d'aquí, el mitjapunta, recordem, té 40 anys, va passar per l'Elche i el Rayo Vallecano, amb un ascens també aconseguit a Vallecas, i després va marxar a la Superliga grega per disputar una temporada amb les Terres Trípolis grec. Després d'aquesta aventura, Juli va fitxar per l'Alcorcón i passats dos anys va aterrar a l'Alavés, on va aconseguir el tercer ascens de la seva carrera. Abans d'abandonar aquest futbol professional, va passar després a segona B, va militar a les files del Córdoba. I ja després el company de José Juan va tornar a segona B, va fitxar per l'Hèrcules per estar més a prop de casa, va jugar-hi dues temporades i va quedar-se una eliminatòria d'aconseguir l'ascens de segona contra, curiosament, la Ponferradina de Cache.
Sí, o sigui que tot té un lligam. Ha demostrat, a més, encara que hagi trigat molt en tornar a casa, que el vincle, l'estima especial amb l'Alcoyano sempre l'ha tinguda.
Sí, sempre ha mostrat efecte a les xarxes socials. De fet, aquest any, quan explicava que continuaria un any més al club, tot i no haver tingut gran protagonisme la temporada passada, la gent li mostrava la seva estima. De fet, va tornar a casa amb l'equip a tercera divisió i va portar dos gols per aconseguir aquest ascens a segona B. Recordem un ascens que realment van perdre amb l'Atzenet al play-off, però que com va haver-hi tot aquell caos amb els positius quan es feia un últim play-off amb els primers que no havien pujat, van aconseguir aquesta plaça a segona B. I a més, l'any passat, més enllà d'aquesta eliminació de Copa al Real Madrid, va disputar 19 partits per guanyar-se la plaça definitiva a Primera Federació.
Doncs un èxit de l'Alcoyano, en qüestió de mesos ha passat de la tercera a la primera RFEF, que déu-n'hi-do, amb gent com José Juan o com Juli. Clar, és que les xifres dels dos són espectaculars, realment.
Sí, dèiem José Juan més de 500 partits, és que Juli n'ha disputat 700 i una norantena de gols. L'últim, ho dèieu ara, va marcar-lo contra el Linares a Linarejos per donar l'empat a l'Alcoyano i al final és una de les trajectòries més mítiques i més valuoses del futbol espanyol.
Doncs José Juan i Juli, o Juli, mai sé si se li ha de dir Juli o Juli, perquè al final és d'Alcoi. Si puc, ho preguntaré per allà aquesta setmana. Dues icones del futbol espanyol, dos dels veterans de la plantilla del Deportivo Alcoyano, i que són dos dels encarregats de posar-nos les coses difícils, no?, aquesta setmana.
Sí, són dos d'aquests 11. José Juan, en principi, el porter titular. Juli va sortir l'altre dia i va marcar, però que també tenen bastants precedents amb el Sabadell. José Juan, deies abans que el Roger Benet el recordava, la nova
trevolta. Sí, amb el Lugo el recordava.
A segona divisió, clar, s'ha enfrontat 7 cops al Centre d'Esports, amb 3 victòries, un empat i 3 derrotes. No està malament el registre, però clar, Juli ha jugat 15 vegades contra el Sabadell, amb 8 triomfs, 2 empats i 5 derrotes. Però clar, li ha marcat 4 gols al Sabadell, és el segon equip a qui més gols li ha marcat en tota la seva carrera. Però clar, aquí ve la dada complicada, i que si es compleix aquesta setmana ens hem d'espantar. I és que sempre que Juli li ha marcat al Sabadell, el Centre d'Esports ha encaixat 3 o més gols en aquell partit i ha perdut.
Home, doncs, després de 2-0-0 consecutius, deixa'm que dubti que la cosa acabi amb un 3-4.
No té molta pinta, però clar, és el poder de Juli amb el Sabadell. Hi ha altres jugadors que tenen altres poders, aquest és el cas de Juli Cerdà i de José Juan. Estem parlant de la parella més veterana del futbol espanyol, dos vells roquers que continuen donant guerra i que aquesta setmana s'enfronten al Sabadell. Ho fan en un estadi, recordem, centenari, que serà el partit del Sabadell, el primer després d'aquest centenari, i on els homes d'Antonio Hidalgo buscaran el primer gol i la primera victòria de la temporada.
Doncs els dijous, curiositats com aquesta, ens les aportarà aquí a l'Hotel Suís l'Agustí Bernat. Passaràs d'un extrem a l'altre, dels vells roquers, a la setmana vinent Barça B.
Sí, estem parlant de que potser toca anar a buscar els jugadors més joves que han jugat amb el Barça B, una generació molt de compte si venen els que estan fent partits i pretemporada amb el primer equip.
Sí, amb els Arnau Tenas i companyia fa bona pinta, i més amb els fitxatges d'última hora que ha fet el Barça. Gràcies, Agustí.
Ens veiem, que vagi bé.
Publicitat, i a la tornada, un entrenador que acaba d'arribar, igual que ahir deia, amb el tema d'Òscar Salguero del Japó.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol!
Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada. Una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts, tornarem!
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Cada dilluns, a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Sis minutets i mig per sobre de 2:45, en directe aquí a l'Hotel Suís. Ahir, com us deia abans d'anar a la publicitat, teníem a l'estudi una medalla dels Jocs Paralímpics, la plata aconseguida pel nedador Òscar Salguero al 100 braça. Va faltar realment molt, molt, molt poc perquè un altre Òscar sabadellenc, l'Òscar Trigo, aconseguís també metall a Tòquio entrenant a la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes. També ha acabat d'arribar del Japó, Òscar Trigo. Què tal, com estàs? Benvingut de nou.
Gràcies.
Com ha anat la tornada? Perquè, a més, en el teu cas, diria que ha estat allò sense marge per res, per pair la decepció de quedar-se a tocar del metall, sense temps per jet lags ni res d'això, directe a l'escola, a treballar.
Sí, és la nostra realitat. Nosaltres no ens dediquem professionalment a l'esport adaptat
i lògicament la vida sigue, no? La vida segueix. Sí que és veritat que jo he treballat dues escoles i s'han portat molt bé, m'han donat una mica de marge per anar entrant, però ràpidament la vida sigue.
Vau arribar a semifinals, a més, en plena de victòries, invictes. Fa més ràbia encara el fet d'arribar a aquell punt sense haver conegut encara la derrota a la fase de grups, per exemple, i després que les dues últimes derrotes, els dos últims partits et privin de tenir aquest metall?
Me fa ràbia. Lògicament, nosaltres competim al màxim nivell i sempre preparem les competicions per guanyar o per estar al podi, no? Des del 2012 o des del 2011, no?, que vaig començar amb selecció, sempre ha sigut el nostre objectiu. I lògicament, quedar-te a les portes és dur, però més després de tot el procés de preparació que hem tingut, els dies fora de casa, tota la pressió afegida que hem tingut al voltant de l'equip, es fa dur, clar que sí, perquè el nostre objectiu era la medalla, lògicament.
Clar, han passat uns dies, entenc que el moment aquell, per exemple, el llegia l'altre dia que deies, és que portem ja molt de temps aquí a tocar de les medalles o en el podi en els últims jocs, etc. O sigui, això vol dir alguna cosa. No és un bolet que ha sorgit i prou, sinó que és una trajectòria, que és una evolució que es demostra gairebé campionat a campionat.
Clar, jo tinc memòria històrica, jo sé d'on vinc, no? Jo agafo la selecció el 2009, en el que feia 24 anys que no hi havia una participació al moviment paralímpic, no? A partir del 2011 filem agulla i canviem tot el procés de preparació per tenir presència en una paralimpiada, i des de llavors hem tingut tres presències a la paralimpiada, amb un cinquè lloc, amb una medalla i amb una, bueno, pues amb una lluita per medalla, com ha sigut aquest campionat, no? També amb presència internacional a nivell de mundials europeus, amb victòries i amb pòdiums, o sigui que lògicament és un procés, no? Però sí que és veritat que al final és l'expectativa en una competició, el resultat d'una competició, la sensació de competició és amb l'expectativa que et presentes en aquesta competició. Nosaltres l'expectativa des del principi ha estat lluitar per aquesta medalla, no? Sabent que el nivell mundial del bàsquet en quedarrodes ha augmentat moltíssim, sobretot des del 2018, però amb molta il·lusió i amb molta confiança amb el treball que s'havia fet, no? Llavors, bueno, pues, quan tens una expectativa molt elevada de la competició i no assumeixes o no assoleixes l'objectiu, lògicament la patacada és més forta, no? Perquè no anem a viure una paralimpiada, anem a competir una paralimpiada.
I què ha faltat per aconseguir l'objectiu? Evidentment, en l'aspecte numèric és evident, us heu quedat aquí dels quatre que estàveu a semifinals l'únic que no ha aconseguit el metall, però li has donat moltes voltes a què ens ha faltat per aconseguir-la?
Que la pilota entri, sobretot. Que la pilota entri quan havia d'entrar, no? Què ha faltat? Jo crec que ens ha faltat creure una mica amb el nostre ADN, no? Sobretot en els moments complicats dels dos últims partits. Lògicament, també hem lluitat contra els més lletjos, perquè en principi nosaltres ens havíem marcat un objectiu, que era quedar primer de grup. Nosaltres estàvem emmarcats en un grup paral·lel al que seria el grup de la mort, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Austràlia, que estava del grup paral·lel. I un dels factors importants que teníem a l'hora de planificar és que quedant primers del nostre grup possiblement no ens trobàvem als Estats Units fins a la final. Nosaltres vam fer la feina. El problema és que Anglaterra guanya a Estats Units en la fase de grups i als Estats Units entra de segona. Amb la qual cosa et trobes a semifinals, fas la feina al tall contra Alemanya, que va ser un partit molt dur perquè estem parlant del tercer equip d'Europa que va darrere nostre molt a prop, i un equip, que una selecció que ha guanyat europeus, o sigui, no és una selecció menor, sinó que és una selecció molt potent. Fas la feina, però lògicament et trobes en una semifinal amb Estats Units, no? Amb un equip que és vigent campió, saps, campió del món, i amb un nivell d'intensitat que saps que et trobaràs que per sobre, ja que ells són molt competitius i competeixen quan han de competir, no? Bueno, jugues aquest partit i bueno, dintre de la premissa d'intentar guanyar, perds. Però clar, després salta la sorpresa, no? Trobes que Anglaterra, GB, no?, que és el vigent campió del món, campió d'Europa, cada 100 vegades 99 guanyarà el Japó, encara que el Japó, jo ja havia comentat amb els medis d'allà que ojo amb el Japó, perquè estava fent un bàsquet de molts quilates i que estava creixent la competició. Pues de 100 vegades a guanyar 99 i va, i aquesta la perd, no? Què passa? Pues que et vas a jugar un metall amb la campiona del món i la campiona d'Europa, que a més fa un any i mig s'ha guanyat el final de l'europeu, i és un coco per, a nivell personal, no? Ja que, bueno, nosaltres ens hem demostrat que seguim sent la segona millor selecció d'Europa, no? I a partir d'aquí ja està. A partir d'aquí, què ens ha faltat? Pues ens ha faltat possiblement creure en el nostre ADN, amb aquests equips tan potents, i sobretot tenir la paciència de quan el partit canvia el ritme, que ens va passar als Estats Units i ens va passar a Anglaterra, tenir la capacitat de que l'ansietat del jugador pues no dominés el ritme del partit, no? I ens va passar tant als Estats Units en el segon quart, que entrem en un bucle d'ansietat amb situacions molt fàcils que no fallem i que fallem, i en el tercer quart d'Anglaterra ens passa el mateix, no? Anglaterra augmenta el seu nivell d'intensitat defensiva, apreten en cadira. Nosaltres, el fet d'apretar cadira vol dir que hi ha molta més actitud, molt més contacte amb la cadira, augmenten el nivell de cadira, i nosaltres entrem en aquest nivell d'ansietat, no? També he de dir que això no se sap, que el nostre generador, l'Acer García, la primera part, rep un cop molt fort i té una fissura a la costella. Bueno, nosaltres intentem que en el tercer quart pugui jugar, el servei mèdic ens fa una primera aproximació, ens diu que provem, i ens quedem, finalment no pot jugar, i ens quedem sense el nostre generador de joc principal, no? Bueno, és un hàndicap. A partir d'aquí, que la pilota no entri. No es creia més.
Sí, m'he quedat amb el detall d'això i d'haver jugat els més lletjos, que al final és clau en aquest moment. Tenim un home apuntat aquí en quant a gent jove que està progressant i que aquesta evolució que deia abans té continuïtat més endavant, que és el d'Òscar Onrubia, que és un dels joves que ha estat a la selecció i que és un nom que ens sona moltíssim aquí a Sabadell perquè era jugador del Global. Forma part d'aquesta continuïtat que dèiem en el camí, no?
Sí, i tant. La continuïtat de la selecció està, vamos, més que contrastada, no? A la selecció Sots 22, justament abans de començar el procés preparatori, el mes de juny, competeix el Campionat d'Europa i guanya el Campionat d'Europa, no? Tenim un conjunt de jugadors joves molt potents que estan pujant, que ja han tingut presència a la selecció absoluta i que no només han tingut presència, sinó que han tingut minuts, no? El Manu Lorenzo, per exemple, el punt 3, és un jugador que des del 2019 ja té presència a selecció i està jugant molts minuts. El Ignacio Ortega, que és el pincho, no? És el punt 4, el pivot, pues també, no? No havia tingut presència a l'europeu, i ha agafat l'oportunitat de poder jugar minuts de qualitat en aquesta competició, i ho ha fet molt bé, no? Ha demostrat que lògicament té un espai dintre d'aquest equip, i que no només tindrà aquest espai, sinó que serà un dels líders naturals de la selecció en els pròxims anys. I l'Òscar Onrubia, que ha jugat molt menys perquè té una puntuació 1.5, amb una presència d'un jugador que ha sigut clau per nosaltres, que és el Dani Stich, també un punt i mig, i que a dia d'avui la realitat de la selecció es diu Dani Stich, no? Però l'Òscar ha tingut minutets de qualitat, on ha sortit i ha treballat molt bé, i la veritat és que tot el futur del món.
Acabo. Hem parlat del futur de la selecció. Després et preguntaré pel futur aquí a Sabadell. Et pregunto pel futur d'Òscar Trigo, perquè deies ja abans de marxar cap allà que serien els teus segons i últims jocs. Has fet medalla europeu, vas ser cinquè a Londres, has estat quart a Tòquio, i a partir d'ara què? Perquè es confirmava el maig, per exemple, el teu fitatge pel Barça, segona etapa a la banqueta blaugrana també. Amb quina idea encares el nou repte, i amb quina idea en general encares el futur?
Primer, el futur és viure, tornar a la vida real, no? Hem estat 57 dies fent tot aquest període preparatori, amb 32 dies treballant en bombolla. Això és molt dur, molt dur. I si vols després parlem i us explico una mica, m'imagino que l'Òscar també us ha explicat
sí,
tot el procés.
Ens va comentar, 9 setmanes va estar en el seu cas de quarantena, entre estar en alçada a Sierra Nevada, al Car de Sant Cugat, i després la Vila Olímpica, i prou, i ja està.
Correcte, ha sigut un procés absolutament duríssim, no? Amb la qual cosa, tornar a la vida, tornar amb la família i amb el projecte esportiu més a prop, que és el Barça, no? Amb selecció, jo crec que tot té un cicle, no? Tota persona, no? Té una aportació dintre un grup humà. Jo crec que jo en la selecció vaig començar, com he dit, no? En el 2009 una primera aproximació a selecció, després 2011 he estat amb 3 cicles paralímpics, i crec que la selecció necessita una veu nova, no? No crec que, com tot, no? Quan estàs en un grup de gent amb el qual et puc dir que la relació és increïble amb els jugadors i ho tenim molt clar, sabem que som una família i que tirem endavant, no? Però quan et poses, fas la primera reflexió, independentment del resultat, no? De què pots arribar a portar a la selecció, la primera resposta és que la selecció necessita una veu nova, segur. A partir d'aquí, lògicament, doncs hem de parlar amb la federació i hem d'acabar de perfilar quin és el futur més pròxim amb selecció. Però, vaja, ja us puc dir que el canvi de veu ha de ser sí o sí, perquè comença un nou cicle paralímpic i jo no estaré en aquest cicle paralímpic. Ho tinc claríssim.
Doncs queda claríssim. Et deia, Tres Potes, Òscar Trigo, la selecció. Et pregunto també en clau local per Sabadell, perquè el bàsquet en cadira de rodes aquí a Sabadell, quin futur li espera? Després recordem del projecte del Global Bàsquet, que per qüestions financeres no va poder mantenir la categoria que tenia, es va haver de reinventar, centrat a la base. En quin punt tenim el bàsquet sabadellenc en cadira de rodes?
Estem en aquell punt on la plataforma Global Bàsquet ens ha de servir per ser un altaveu de normalitzar o de normalització de l'esportista paralímpic i de la normalitat de com veure i com treballar amb una persona amb discapacitat, no? Nosaltres, des de fa 2015, vam engegar el projecte de Ciutat Escola escolar, no? Amb Global Bàsquet rodant cap a la normalitat i portem treballant amb les escoles de Sabadell des del 2015-16 una sessió on intentem transmetre a l'alumnat la normalitat de la discapacitat, no? I la inclusió, no? I com podem jugar amb persones amb discapacitat, adaptant les activitats no com persones amb discapacitat, no? I té un èxit enorme, no? Tenim molta gent, moltes escoles que es veuen beneficiades i que estan apostant per aquesta sessió. I el nostre camí ha d'anar per aquí, la formació. Lògicament, jo crec que nosaltres vam intentar durant 3 anys lluitar per estar en un nivell competitiu elevat. De fet, l'Òscar Rubia és la resposta a aquesta proposta, no? Hem tingut un jugador paralímpic nascut des de la plataforma de Sabadell, però lògicament l'entorn no ens ajuda a tenir un equip competitiu del nivell. I pots fer dues coses, pots lluitar contra la situació o pots acceptar-la i, bueno, decidir seguir aquest camí més de formació, no? Llavors, possiblement, si tot acaba de quallar amb el Barça, també volem muntar un projecte comú de formació de joves jugadors on Sabadell tindrà una presència important i per altra banda, la part educativa, no?
Doncs és el futur que l'espera el bàsquet de Sabadell i és una bona reflexió, no? Al final, quan tu no pots mantenir a l'elit a un esport en general o un equip en concret, m'ha agradat aquesta última reflexió que feies. Òscar Trigo, enhorabona per tot, per la feina feta a la selecció. Sap greu que aquesta espineta de la medalla dels Jocs Paralímpics no te l'hagis pogut treure o hagis pogut acabar amb un somriure més gran encara d'orella a orella, però sobretot també per tota la feina que hi ha al darrere aquí a Sabadell i molts encerts ara amb el Barça. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
7 minuts clavats i les dues anem rematant la feina amb la gent del Cercle Sabadellès, que té nous responsables al capdavant de la seva secció de tennis després del fitxatge del fins ara director esportiu Bruno Barrientos pel Barcelona. Aquest mes de setembre s'han estrenat Roger Porta i Mariano Medici com a director tècnic i responsable de l'escola i l'àrea de competició respectivament. Saludem el primer, Roger Porta, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Com van aquests primers dies a la cartera de Bellaterra? Quin club us heu trobat?
Bé, bueno, sempre que entres en algun lloc, pues, en principi la informació pues, clapara una mica, perquè és un club gran, però bé, la resposta és molt bona, tothom ens està ajudant molt, tant a mi com al Mariano, i estem molt contents.
Has treballat prèviament amb gent com el Jordi Arrés, has estat a la Federació Catalana de Tennis amb les seves diferents seus. Ara com afrontes aquest nou repte? Amb quina idea?
Bé, la meva especialitat dels darrers anys és fer escoles de tennis, muntar estructures, intentar treballar bé amb recursos humans perquè al final són els que et fan triomfar, i llavors el que a mi m'agradaria és que amb aquests 4 anys d'aquesta nova junta directiva que em recolza totalment, amb el president en Riba al davant i el del Barco i el seu Ane també, doncs deixar-los que en 4 anys em diguin que l'escola ha millorat molt, que l'equip tècnic ha millorat molt i que tenim escola per molts anys.
En els últims anys el Cercle potser s'ha situat en un nivell realment alt, ha pujat un graó en el tennis català i en el tennis espanyol, no? Aquesta evolució s'ha vist.
Sí, sí que és veritat que encara que algunes dades encara en falten de com estan tots els equips exactament, però el fet de comptar també amb la acadèmia que tenen l'Òscar Hernández i el Salva Navarro, més tots els equips que tenim nosaltres, doncs veritablement és un cup potent i que nosaltres intentarem que encara sigui millor.
Del 3 al 6 de novembre, per cert, d'aquí a res, un parell de mesos, les instal·lacions del Cercle acullen el Campionat d'Espanya Absolut per Equips, una cita històrica, no?
Sí, bueno, aquestes coses fan molta il·lusió, les prenem amb molta, perquè hi ha molta feina, perquè són molts equips, venen jugadors molt bons, ho volem fer molt bé, però bueno, ja tenim les nostres comissions elaborades, ja amb l'Hisenda, que la nostra gerent, la Gisena Pasqual, al front, i llavors nosaltres creiem que podrem donar molt bon servei, com no ha de ser d'altra manera, amb un club de la categoria nostra. No?
Això en l'aspecte organitzatiu, logístic, en el tenístic, en el competitiu, l'objectiu després de gairebé una dècada aquí consolidat a l'elit, suposo que ha de ser la permanència, no?, en aquest màxim nivell.
Sí, aquesta seria la nostra il·lusió, tot i que bueno, nosaltres també el que apostarem molt més també és per intentar tenir de més gent de base, però tot i que pel Covid de l'any passat doncs baixaran alguns equips més, doncs sí, com tu dius molt bé, doncs el nostre objectiu la veritat és que és la permanència, no lluitar pel títol.
A més, tens, tornant una miqueta al teu perfil, aquesta doble vessant de compaginar tota la feina que comentaves a la pista en quant a escoles de tennis, etc., també amb la docència, no?, a llocs com el CAR o INEF.
Bueno, sí que he fet algunes cosetes a INEF Lleida, per exemple, o he tingut pues, l'oportunitat de fer algunes conferències al CAR, he pogut fer coses amb grans psicòlegs com el del CAR, o amb alguns fisioterapeutes, bueno, he fet una mica de tot, i bueno, sempre m'ha interessat molt la docència, perquè quan més et formes, pues, més pots aportar als teus jugadors, no?
I per últim, dèiem abans aquest equip format per tu mateix i pel Mariano, a l'escola i l'àrea de competició hi serà precisament ell, que ja feia de director d'escola de tennis al Natació Sant Cugat, gairebé 15 anys, per cert, fent una mica de tot, iniciació, perfeccionament, tecnificació, competició. Què ens pots dir del Mariano?
Bé, pues, quan nosaltres estàvem ja tancant el meu tema, em va preguntar el president directament, diu, mira, hi ha l'oportunitat de que el Mariano estigui amb tu i tal, com ho veus? I bueno, la meva resposta no va trigar ni un segon, perquè jo el Mariano el conec, és una persona supertreballadora, que a part que ha tingut ja una filla que també juga molt bé al tennis i que està vacada a Estats Units i treballant allà, pues tenen l'experiència que a mi em anava pues, com a perfecte, no? O sigui que estic encantat.
Doncs és el nou tàndem que està al capdavant del tennis del Cercle Sabadellès. Per tant, ens venia de gust avui conèixer, posar-li veu a la gent que se n'encarrega des de fa res, setmana i mitja, no? Podríem dir, no, Roger?
Sí, sí que hagués preferit doncs, estar una mica abans per començar la temporada, i així que això, doncs, malauradament, en alguns clients els hi tindria que molestar una mica perquè tindran de fer algun canvi d'horari, algun canvi d'estructura, però bueno, la gent ho està entenent, perquè crec que és comprensible que si intentem millorar tampoc esperem un any, i llavors bueno, segurament anirem tres setmanetes de corcoll, però jo vull que l'octubre l'estructura de l'escola sigui molt adient a el que necessiten els nanos per compaginar, evidentment, temes familiars i temes d'estudis. I, bueno, com et deia, doncs, hi haurà una mica de problemàtica aquestes primeres setmanes i molestarem una mica algú, però crec que si tots hi posem el coll, tot serà molt més positiu.
Roger Porta, nou director tècnic del Cercle, gràcies i molta sort, molts encerts en aquest nou projecte. Benvingut.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, Mercès.
Un minutet i tindrem a l'agenda informatius per aquí amb el Notícies Migdia. Demà a la una aquí a l'Hotel Suís tancarem setmana escoltant la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Prèvia a l'Alcoyano Sabadell també saludarem en directe el tècnic dels alacantins Vicente Parras. Totes les estadístiques prèvies a aquest enfrontament, la prèvia del primer desplaçament de la temporada del Sabadell juvenil a la divisió d'honor. Seguirem el sorteig de les lligues de waterpolo a Iker Pajares a Egipte a poques hores de la disputa d'un nou torneig PSA i a més coneixerem algunes de les novetats de l'arbitratge aquesta temporada amb el nou seccionista del programa, Joan Fàbregas. Recollim els estris i marxem. Tota la informació ara amb la Núria Garcia i el Notícies Migdia. Des del control de Sous, envia una abraçada al Roger Benet. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.